El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Queden poc menys de 15 dies perquè s'acabi l'estat d'alarma, un paraigües legal que ha servit per establir restriccions en la línia de contenir la pandèmia, com ara el confinament nocturn, els confinaments territorials o alguns tancaments d'establiments. Però què passarà un cop aquesta fórmula s'acabi? Ho comentem en els pròxims minuts conversant amb Joan Lluís Pérez Francesc, que és professor de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia, què tal, com esteu?
L'estat d'alarma, dèiem, ha estat aquest paraigües legal per posar aquestes mesures damunt la taula. Què passarà un cop l'estat d'alarma decaigui? És a dir, un cop aquest estat d'alarma doncs, no es renovi a partir del 9 de maig?
Bé, doncs, és fàcil determinar-ho perquè el govern central no dictarà les mesures que ha dictat fins ara dins de l'estat d'alarma, però quedarà en mans de les comunitats autònomes.
Quedaran mans de les comunitats autònomes, que seran qui tindran la potestat de posar en marxa aquestes mesures, però sense aquest paraigües legal, i per tant això vol dir que hi poden haver diferents recursos doncs a la justícia sobre aquestes mesures que puguin prendre les comunitats autònomes?
Exactament. O sigui, el que pot passar és que, per exemple, la Generalitat dicti unes mesures i aleshores el Tribunal Superior de Justícia hagi de convalidar-les o les consideri que no es poden tirar endavant, no? Això, efectivament. Després també el que crec que és important reflexionar de que l'estat d'alarma implica una afectació als drets, però també al mateix temps una mena de no confiança en el Parlament per si no renova les mesures i en els jutges, per si tampoc les convaliden. Ara, sense l'estat d'alarma, el que pot passar és que cada comunitat autònoma dicti les seves mesures i tingui, efectivament, mesures diferents cada comunitat autònoma. I bueno, això és un àmbit diferent, però jo crec que tampoc no passa res. Ara mateix hi ha mesures concretes diferents d'horaris, etcètera.
De fet, amb això ja ens hi vam trobar, no? És a dir, quan la primera vegada que va caure, per dir-ho d'alguna manera, l'estat d'alarma després del primer confinament, ja va passar aquell batibull d'impugnacions de les decisions dels governs, el govern de la Generalitat que volia fer una cosa no podia perquè finalment els tribunals doncs, ho tombaven. Per tant, pot ser que tornem a estar en un escenari similar.
Jo crec que sí, que és una mica això. Poca cosa més es pot dir, és a dir, sobre un escenari diferent amb les comunitats autònomes poden fer determinades coses que fins ara no podien fer.
Uh-huh. Parlàvem ara i parlava d'aquesta afectació als drets, no? És una altra de les qüestions per les quals hi volia preguntar, no? Al final, l'estat d'alarma és una fórmula molt anòmala que s'ha hagut de fer servir per la situació anòmala en la qual estem vivint, però tampoc s'entendria que es pogués estendre gaire més aquest estat d'alarma a nivell jurídic?
És que jo penso que les mesures que s'han anat adoptant es podrien haver adoptat sense estat d'alarma. El tema és aquesta desconfiança en el debat i en el seu cas aprovació parlamentària i en els jutges, no? És una forma de dir, tirem pel dret i garantim que es puguin aplicar unes mesures, no? Però, de fet, pràcticament les mateixes coses es poden fer sense l'estat d'alarma. És això dels controls que deia abans que es veuen afectats, no?
Uh-huh. Aquests confinaments, clar, se'ns parlava d'aquest toc de queda, no? Per exemple, el toc de queda, el confinament nocturn, es va intentar aplicar sense el paraigües de l'estat d'alarma. Finalment, es va decidir aplicar aquest estat d'alarma perquè fos més fàcil la protecció jurídica en aquest cas. Però aquest toc de queda nocturn es podria aplicar igualment sense estat d'alarma?
Igualment. Perquè hi ha una legislació de tipus sanitari que permet, no, fer tot això. L'únic, si un tribunal, imaginem a Catalunya, diu no, a les 10 no, ha de ser a les 11, a 3 quarts de 12, clar, aleshores hi ha més embolic. Però les mesures pràcticament són les mateixes.
L'únic és que entrarem en aquest batibull, no, d'impugnacions, etc.
Sí.
Clar, dèiem que aquest estat d'alarma és una figura que es desconeixia, no?, que s'havia aplicat molt poques vegades en els últims anys a casa nostra. Amb quina afectació concreta en els drets dels ciutadans?
A veure, la idea de l'afectació és important, perquè imaginem primer, amb el primer estat d'alarma, el confinament. Això és una afectació dura a la llibertat de moviments. Amb el segon estat d'alarma, doncs també a través, per exemple, del toc de queda, que no pot anar a qualsevol lloc, amb els confinaments comarcals, etc. No? Per tant, jo crec que el que és important és veure que hi ha una afectació, però no una limitació. No? Aquest és el concepte. El que passa és que és un concepte on no ens posarem d'acord molt sovint, perquè hi ha límits que són doncs, difícils d'entendre com a afectació i res més. Però aquest és el debat jurídic.
Clar, vol dir que en aquest cas, com que hi ha un paraigües legal, que és aquesta legislació en l'àmbit del tipus sanitari, s'entén que no és una limitació, sinó que és una afectació a conseqüència de l'entorn en el que ens trobem, no?
Efectivament. Aquest és el relat, per dir-ho d'alguna manera.
Uh-huh. I vostè està d'acord amb aquest relat? El comparteix?
A veure, és complicat, però que hi ha una afectació és evident. Que hi ha una limitació, podríem dir que també, no? Ara, és una limitació necessària, potser sí, que és una limitació que no necessita un estat excepcional superior, com seria l'estat d'excepció, potser també, però clar, és un tema jurídic que s'ha d'argumentar i delimitar bé. No? És difícil dir-ho així en pocs minuts.
Doncs, Joan Lluís Pérez, Francesc, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio, professor de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Doncs gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.